Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
No sóc gaire conscient de quin any era, però en un moment dels darrers 12 anys, a Pals s'hi va organitzar una fira de l'arròs. L'esdeveniment apuntava a maneres, s'aglutinava al voltant d'una megacarpa i a dins s'hi aplegaven productors d'arròs de diferents indrets del món. S'hi feien degustacions de tot tipus de varietats cuinades a l'estil de cada país i, si a la meva mare fos d'aquí, diria que amb el grup de música que s'havia contractat hi havia sempre festa. La cosa va durar un parell d'anys i va desaparèixer del mapa, segons les fonts de l'època, perquè el cost no era sostenible. Es parlava d'un lloguer de 70.000 euros només per la carpa, tot i que no ho podria assegurar al 100%. He de dir que mai vaig entendre la desaparició de l'esdeveniment per aquest motiu, atès que a Pals hi ha altres espais on s'hauria pogut mantenir, fins i tot a l'aire lliure, més arribat al bon temps. I per què us explico això avui, de tants anys després? Senzill. Doncs perquè abans d'ahir, en una roda de premsa al Mercat del Lleó de Girona, l'alcaldessa de Pals, Sílvia Monar, va presentar la 14a edició de la campanya Pals i la cuina de l'arròs. A més del que ja sabem habitualment, menú d'arròs, restaurants, etc, etc, va explicar que el cap de setmana del 8 i 9 d'abril el poble acollirà una mostra de degustacions, tallers, conferències, etc, etc, per potenciar la divulgació de l'arròs. He de dir que al meu gust falta concreció i comunicació pública massiva d'aquest esdeveniment que passarà tan sols d'aquí a 7 dies i em fa l'efecte que tot plegat s'ha anunciat una mica a correcuita. Tanmateix, és una boníssima notícia que s'organitzin activitats que posin en valor el conreu de l'arròs. Per mi, Pals és el casc antic, Radio Liberty i l'arròs. El primer ja ens el coneixem i no ha variat gaire des de l'època medieval. La segona va caure ara fa 10 anys. Per tant, és un dels principals, l'arròs és un dels principals motius que té el meu poble per treure pit. Ara només cal que la gent que som d'aquí ens hi aboquem per conèixer i sobretot per donar a conèixer l'arròs com a producte, el seu conreu, que forma part del nostre entorn, i tot el sector que se'n deriva. Són les 8 del matí i 2 minuts, esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM i amb Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia. Avui divendres, temps més inestable que els últims dies. Avui comença a entrar nuvolositat i només veurem el sol a estones, el que farà que la temperatura mínima no es mantingui tan baixa i que la màxima no sigui tan alta. Així doncs, avui ens mourem entre els 19 graus de màxima i els 8 de mínima. I dissabte no farem net. De matinades farem algun ruixat i diumenge encara el dia es mantindrà força inestable, però el diumenge no ha de ploure. De cara a dilluns veuríem una millora amb un ambient ja de nou assolellat.
Doncs ara mateix aquest ambient assolellat es transmet i és vigent a gairebé tot l'Empordà. Tenim 9 graus positius a Sant Feliu de Guíxols, els tenim també a Santa Cristina d'Aro, a la Bisbal, al Bons, a Monells, a Pals, a Platja d'Aro, a Palafrugell, a Santa Cristina. 9 graus positius, dèiem, per començar aquest dia. Avui és divendres, és 31 de març del 2017. Comencem! I com cada dia, comencem amb el repàs a la informació més pròxima. Les notícies de casa, les del Baix Empordà, les principals notícies que formen part de l'actualitat de la nostra comarca que repassem avui amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
El nou cartipàs del govern de Palafrugell suposarà 51.000 euros d'estalvi. L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, ha presentat aquest dijous el nou cartipàs del govern després del trencament amb el Partit Demòcrata. Xavier Roques es converteix en el segon home fort i assumeix una macroàrea d'educació i cultura. L'alcalde assegura que amb la reducció del cartipàs s'estalviaran fins a 51.000 euros, Sílvia.
Xavier Roques serà l'encarregat de donar un nou impuls a l'àrea de cultura que ha motivat la darrera i definitiva crisi amb el PDeCAT.
Quan jo vaig decidir, a partir del mes de febrer, que calia buscar un impuls polític per a la cultura, sabia que això comportava riscos, perquè cultura era una àrea que inicialment col·locava en el cartipàs al bloc de Convergència i Unió, però també era obvi que jo no podia obviar les meves responsabilitats
Juli Fernández dirigirà una nova àrea anomenada Estratègia de Ciutat, que coordinarà activitats transversals com Flors i Violes i la cantada d'Havaneres de Calella. El nou cartipàs redueix el nombre de tinents d'alcaldes a 2, el mateix Xavier Roques i Guillem Genover, de l'Entesa, que també s'ocuparà de la promoció estratègica del sector industrial. Judit Zaragoza serà la portaveu del govern. A més, incorpora a la seva cartera l'àrea de Seguretat Ciutadana. D'aquesta manera serà la primera dona en capitanejar la policia local de Palafrugell. La resta de canvis en el cartipàs consisteix en afegir als regidors del govern les àrees que han deixat vacants els edils del PDeCAT. Margarita Mauri adquireix promoció econòmica i ocupació, Joaquim Vancells, comunicació, i Vanessa Palacios, joventut i esdeveniments.
Són les 8 del matí i 5 minuts. Recullen 8.000 quilos de deixalles del port de Palamós. Ports de la Generalitat ha organitzat aquesta setmana neteges subaquàtiques a la zona del port de Palamós. La neteja s'ha centrat en la dàrsena pesquera exterior al port. En 3 dies s'han recollit 8.000 quilos de residus.
Des de dilluns i fins dimecres s'han recollit pneumàtics, ferralla, envasos de plàstic, cordes, ampolles de vidre o bateries, entre altres deixalles. Els residus localitzats estan traslladant a l'abocador. Aquesta intervenció forma part de les actuacions de la Generalitat per netejar els fons marins periòdicament. En el cas de Palamós, la neteja ha anat a càrrec de professionals subaquàtics autoritzats per Capitania Marítima de Palamós i transportistes de residus autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya. Un cop recopilades, les deixalles es classifiquen i es col·loquen en contenidors que es deriven a centres autoritzats per la seva valoració i posterior gestió.
El projecte Sèpia busca finançament. El projecte Sèpia té en marxa una campanya de microfinançament a la plataforma Verkami amb l'objectiu de recaptar fons per dur a terme els seus projectes. Amb aquesta campanya de crowdfunding s'ha fixat l'objectiu d'aconseguir 5.000 euros. Quan falten 20 dies perquè es tanqui, ja se n'han assolit 4.000. El projecte Sèpia l'impulsen el tècnic de pesca Isaac Moya, el biòleg Boris Weitzman i el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb la col·laboració de pescadors artesanals de l'Empordà.
Té dos focus, un a la Badia de Roses i l'altre a la Badia de Pals, i el seu objectiu és millorar les condicions de reproducció dels cefalòpodes i repoblar-ne les aigües de l'Empordà. Es vol revertir la situació en què la gran davallada de sípies ha fet que ja no es pugui viure de la seva pesca, una realitat que té conseqüències econòmiques, socials i mediambientals. A la pràctica consta de dues fases. La primera consisteix a lligar unes branques al fons del mar empordanès per tal que les sèpies hi amarrin els ous fins que eclosionin. La segona és que els pescadors, recollint els ous de les seves xarxes, salvaguardant-los en una incubadora al costat de les branques fins que els juvenils neixin i s'incorporin a la població de la seva badia.
Ens encanta aquest nom, Projecte Sèpia. Són les 8 del matí i 7 minuts. El sector serveis a l'Empordà concentra bona part dels autònoms a les comarques gironines i es caracteritza per la seva inestabilitat. A la demarcació hi ha 40.300 treballadors autònoms al sector serveis, en bona part a l'Alt i el Baix Empordà, juntament amb la Selva i el Gironès. El sindicat UGT alerta que és un sector molt estacional i que molts treballadors es donen de baixa a finals d'any.
Un estudi de la UGT posa de manifest que el 30% dels autònoms de les comarques gironines ho són per necessitat, després d'haver-se quedat fora del mercat de treball. A més, el sindicat alerta que la majoria acaben tancant la seva empresa en menys de 2 anys quan s'acaben els avantatges de la tarifa plana que permet descomptes en la quota mensual. Per això reclama un nou marc legal per a aquests treballadors, com fixar diferents escales de cotització en funció dels ingressos i menys pressió fiscal. A més, segons UGT, dels 61.000 treballadors per compte propi de la demarcació, uns 3.000 són falsos autònoms.
Les 8 del matí, 8 minuts, Costa Brava Verd Hotels té un nou president. Jordi Mias Morell, director de l'hotel Carlemany de Girona des del 2007, és el nou director de la cadena d'establiments familiars independents Costa Brava Verd Hotels. Substitueix en el càrrec a Josep Maria de Veí. El nou president, escollit per l'Assemblea General de l'entitat, l'encapçalarà durant els propers 4 anys.
Jordi Mias és diplomat en turisme per la Universitat de Girona i per l'Escola Oficial de Turisme de Catalunya. A més, té un postgrau en direcció i administració d'hotels i restaurants. En la seva trajectòria professional, ha treballat al grup Prestige Hotels com a director i sotsdirector en diversos establiments. Té experiència internacional al Walt Disney World, Disney Beach Resort d'Orlando, als Estats Units.
I l'Associació Turística d'Apartaments renova la junta directiva. L'entitat que representa els apartaments turístics ha celebrat aquest dijous la seva assemblea ja ha renovat la Junta. La continua presidint l'empresari de Pals, Lluís Parera, que va assumir el càrrec el novembre del 2014. La resta de la Junta la integren Máximo Escabarda com a secretari, Josep Carbonés com a vicepresident i tresorer i Salvador Fuentes, Margarita Martí, Esther Torrent i Montserrat Valverde com a vocals. El principal objectiu de la Junta de l'ATA és la lluita contra l'intrusisme. Alhora, treballa per avançar en la legalització de la totalitat dels apartaments i habitatges d'ús turístic de la demarcació.
En aquesta línia, l'entitat impulsa unes jornades a diferents municipis gironins per conscienciar a propietaris i gestors i a totes les persones interessades de la necessitat de tenir-los regularitzats. La nova Junta també s'ha fixat com a objectiu obrir nous mercats que ajudin a desestacionalitzar la temporada turística. En aquest sentit, ha posat en marxa un pla de promoció dirigit als països escandinaus. Segons les darreres dades de la Guia Oficial d'Establiments Turístics de la Generalitat, a les comarques de Girona hi ha prop de 25.800 apartaments regularitzats, un 44% del total de Catalunya.
Gràcies, Sílvia. Acabem aquí el repàs de la informació més pròxima, que tornarà quan faltin escassos 8-9 minuts perquè siguin les 9 del matí. Ara acabem aquest repàs informatiu. Per obrir-ne un altre, el que fa referència a l'actualitat general. Quan parlem d'actualitat general, parlem de tota la informació que passa a la resta de Catalunya, Espanya i el món. I quan parlem d'actualitat general, parlem, sens dubte,
Supermatí,
d'en Dani Cortés. L'oposició veneçolana demana a l'exèrcit que intervingui al país, Dani.
Bon dia. Els partits opositors a Venezuela denuncien un cop d'estat per part del Tribunal Suprem del país, que diuen que està controlat pel president Nicolás Maduro. El tribunal ha deixat sense competències l'Assemblea Nacional, l'òrgan legislatiu del país i on l'oposició hi té majoria. Ara, la funció legislativa la durà a terme al Tribunal Suprem, que acusa l'Assemblea de desacatament per no haver complert unes sentències judicials. El president de l'Assemblea, davant de tot això, ha demanat a les forces armades que intervinguin per garantir, ha dit, la democràcia.
El Partit Popular accepta rebaixar l'IVA cultural, excepte el del cinema.
El Consell de Ministres aprovarà avui la baixada de l'import de l'IVA dels espectacles en directe de l'actual 21% al 10%. Això representa una rebaixa de l'IVA que grava les entrades a teatres, espectacles, concerts, exposicions o corrides de toros, entre altres, però el cinema quedarà fora d'aquesta reforma i mantindrà un tipus del 21% de l'IVA. El govern espanyol va pujar l'any 2012 l'IVA dels productes culturals del 8% al 21% davant l'oposició del sector. Ara, després de 5 anys de demandes, cedeix.
M'estic fent a sobre. Tenim un govern de burros per governar un país de burros. Hem permès això durant 5 anys i això que se suposa que passarà avui ens ho vendran com una gran capacitat de diàleg i de comprensió, quan en realitat no és veritat. Però vaja, no passa res. Les 8 del matí i 12 minuts, Espanya va complir l'any 2016 l'objectiu de dèficit.
El conjunt de l'Estat va tancar el 2016 amb el 4,33% del dèficit i va complir l'objectiu pactat amb Brussel·les, que era del 4,6%. Catalunya va tancar amb un 0,9%. Tot i no complir amb l'objectiu de dèficit del 0,7 fixat per les comunitats autònomes, Catalunya ha reduït els seus números vermells del menys 2,88% al, com dèiem, al 0,9%.
Seguim. El nou baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió mostra que augmenten els catalans contraris a la independència.
Un 48% dels catalans estarien en contra que Catalunya esdevingui un estat independent, mentre que els partidaris serien un 44%. El no creix més d'un punt i mig des de l'anterior enquesta i se situa 4 punts per sobre dels partidaris del sí, que obté un punt menys respecte a l'anterior baròmetre. Pel que fa al referèndum, el 50% volen que es convoqui, tant si es té o no el suport del govern espanyol. En canvi, un 23% només volen que es faci si és acordat. Hi ha un altre 23% que no volen que es faci sota cap cas. En cas d'eleccions, Junts pel Sí i la CUP podrien perdre la majoria absoluta. La suma dels dos partits donaria entre 66 i 68 diputats, tenint en compte que la majoria està als 68 diputats.
Seguim. Les 8 del matí, 14 minuts. La Creu Roja alerta que la pobresa s'ha cronificat en els més grans de 50 anys.
4 de cada 10 persones que atén la Creu Roja fa més de 3 anys que es troben en situació de pobresa i la xifra s'eleva al 66% entre la gent més gran de 60 anys. Els responsables de l'ONG es mostren molt preocupats i alerten que a curt termini aquest col·lectiu més vulnerable d'adults entre 50 i 60 anys que no cotitzen no cobraran la pensió de jubilació.
Les 8 i 14. Els hotelers es queixen que l'Imserso no els surt a compte.
Els hotelers de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre asseguren que no els surten els números i es plantegen deixar d'oferir places per la gent gran. Anualment, fins a 35.000 clients de l'Imserso visiten 15 hotels de Salou, Cambrils, Comarruga, Sant Carles de la Ràpita i Vilaseca i generen 500 llocs de treball que ara perillen. El govern planteja tornar a congelar les tarifes per quart any consecutiu, que són de 21 euros per persona i dia en règim de pensió completa. Els empresaris no hi estan d'acord i prefereixen tancar els hotels la pròxima temporada, ja que asseguren que amb aquesta tarifa estan perdent diners.
Gràcies, Dani Cortés. Són les 8 del matí i bé, és un quart de 9 del matí. Anem amb la informació esportiva. Som a les portes d'un nou cap de setmana ple d'activitat.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
I des de Ràdio Bisbal, Joan Baixeres ens n'informa. Palafrugell es vesteix de gala, Joan.
Arriba la 33a Festa de l'Esport de Palafrugell. La gala guardonarà allò més destacable en l'àmbit esportiu de la ciutat de Palafrugell de la temporada 2015-2016. L'acte es celebrarà aquest proper diumenge 2 d'abril a les 7 de la tarda a càrrec de l'Institut Municipal d'Esports. La festa compta amb el lliurament dels guardons al millor esportista masculí, la millor esportista en categoria femenina, el millor entrenador amateur i la millor entitat esportiva local. Aquest any la medalla de l'esport de Palafrugell serà per Josep Maria Mora i Julià per la seva gran tasca en la Mol a Palafrugell. També hi haurà un reconeixement especial pel ciclista professional David de la Cruz Melgarejo. I finalment l'esdeveniment anirà acompanyat de l'actuació musical del grup palafrugellenc Festucs.
Seguim el MIC Bat Rècords d'equip i de participants.
El pròxim 11 d'abril torna el MIC Futbol amb la seva 17a edició. El torneig torna a brillar amb llum pròpia després de batre altre cop rècords d'equips i participants. El 284 és el número estrella plasmant el total d'equips que participaran aquest any provinents de més de 40 països. L'augment d'equips i jugadors repercutirà directament en el mapa de terrenys de joc oficials. Caldes de Malavella és l'escollida per ser una de les noves seus del campionat. El compte enrere ja està gairebé a punt per donar tret al millor torneig de futbol base del món. Cal recordar que aquest any el MIC està de gala amb la creació del MIC Basketball, que començarà el dijous 13 d'abril i acabarà el diumenge 16, coincidint amb la final de futbol.
Seguim i acabem amb aquest repàs esportiu perquè, dèiem, som a les portes d'un cap de setmana i volem saber una mica a grans trets què hem d'esperar per aquests propers dos dies. Fem un repàs per la jornada de l'1 i 2 d'abril, Joan.
El Palamós s'enfrontarà aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'Olot en el derbi gironí després que els dos conjunts guanyessin la setmana passada. El Bisbal Bàsquet buscarà guanyar a casa aquest dissabte a 5:45 de la tarda al Vic, el tercer classificat. Partit important aquest dissabte a 6:45 de la tarda al Garbí Arena, on els de Palafrugell voldran guanyar el Molins de Rei a només 4 punts dels locals. Visita del Club Hoquei Palafrugell al Mataró aquest dissabte a 9:15 del vespre per aconseguir la victòria una jornada més i tenir més a prop el premi que tant desitgen, el bitllet directe a l'Hoquei Lliga.
Gràcies, Joan Baixeres, per aquest repàs exhaustiu a la jornada esportiva del proper cap de setmana. Ara mateix passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. I recordeu que si voleu estar al dia de tot allò que passa a casa nostra, us podeu subscriure d'entrada al nostre butlletí electrònic, al nostre newsletter diari, que cada dia a la una us envia a la vostra safata de correu totes aquelles notícies que us hem explicat, degudament ampliades i actualitzades. I també, si voleu, podeu consultar les 24 hores del dia al nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Les 8 i 19, anem a l'agenda. A les portes d'un cap de setmana, l'agenda cultural pren especial rellevància i en David Parreño, que és qui la fa cada dia, d'això n'és perfectament conscient.
Supermatí!
S'inaugura l'exposició de pintures de Casademont, Le Vieux David.
Coincidint amb els 10 anys de la seva mort, l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà acull una exposició de pintures de Casademont, Le Vieux, al Castell Palau. Simultàniament, al Terracota Museu s'exposaran les ceràmiques de Casademont, Le Vieux, que van ser donades per la seva vídua a l'Ajuntament, i es posarà un audiovisual sobre l'artista fet per Antoni Maria Gic. La mostra es podrà veure fins al 24 d'abril.
Casademont, Le Vieux i Se Largó. A les 8:19 hi ha la 21a mostra de corals infantils i juvenils.
Dissabte es fa la tradicional trobada de les corals escolars que s'organitza cada any a la Gorga i que presenta en un programa conjunt la mostra coral que conviu a Palamós. A 6:15 de la tarda els alumnes més petits tenen també l'oportunitat a l'escenari de la Gorga amb un espectacle muntat a mida amb la cantata Què seré jo quan sigui gran. Organitza les Joventuts Musicals de Palamós.
I acabem perquè acabem a Palamós, ens quedem a Palamós perquè s'acull una nova edició del Tu Tries, la festa dedicada a la cultura popular.
La cultura popular i tradicional catalana es tornarà a donar cita a Palamós aquest proper cap de setmana 1 i 2 d'abril amb la realització de la 17a edició de la proposta Tu Tries, que organitza l'Associació Cultural Colla Gegantera de Palamós. El tret de sortida del Tu Tries tindrà lloc el dissabte a les 7 de la tarda amb una cercavila. Diumenge serà el torn de la principal novetat del programa, amb la realització de la primera mostra de Baix de Gegants Vila de Palamós. Aquesta activitat s'iniciarà a les 11 del matí al Passeig del Mar amb una passejada de les diverses parelles de gegants participants que provenen de diferents punts de Catalunya.
Gràcies, David Parreño. Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. I el supermatí, com sempre, és el moment pel comentari que avui ens fa especial gràcia. Comentari, dèiem, que avui ens arriba el de la veu de l'arquitecte i músic Carles San José. Carles.
Aquest cap de setmana passat vaig anar a Londres, ciutat cosmopolita per excel·lència. Doncs escolteu, no hi ha gaires diferències entre el paisatge humà que vaig veure a Londres i el de l'Empordà. Què voleu que us hi digui? Aquí tenim de tot. Des de la gent més rica del món que ve a gaudir del paisatge, fins a estiuejants barcelonins de tota la vida que ja s'hi han instal·lat i que han arreglat les masies i cases de poble, artistes que busquen la inspiració, turistes de borratxera, famílies que lloguen apartaments, catalans que visiten les mil i una fires que s'organitzen arreu, etc. Però no només això, també hi tenim l'espècie monoautòcton, els que hi vivim tot l'any. Des del pagès de tota la vida, passant pel treballador del turisme, algun fill de pescadors, molts altres fills de la immigració andalusa, per no parlar de la nova fornada d'empordanesos, gent del Marroc, de Romania, de Gàmbia, de la Xina, gent de tot el món que ha vingut a viure aquí i que ens ha fet més cosmopolites que mai. Quina relació hi ha entre una família que viu en un apartamentet dels pisos Sant Martí de la Bisbal i una família estrangera propietària d'una casassa aigua blava? Bé, cap relació, i tota. Tots vivim en aquest món i tots estem a l'Empordà. A vegades em sembla que aquí tenim tot el món sencer en un racó. Nosaltres, els empordanesos, no som de pagès, ni som de poble. Nosaltres som de l'Empordà, que és molt diferent. Per cosmopolites, nosaltres.
Comentari d'en Carles San José. San José, millor dit, àlies San José. Alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, bon dia.
Molt bon dia.
Què li sembla? Carles San José diu que no hi ha... O que ha estat a Londres i diu que no hi ha més cosmopolitisme a Londres que no pas a l'Empordà. Què li sembla això?
Bueno, això vol dir que l'Empordà també és un espai, doncs, obert i, per tant, obert i un espai de recepció molt i molt divers, no? Perquè una ciutat com Bonolita vol dir que tothom que hi va s'hi pot trobar bé, no? I pot trobar els diferents espais per satisfacer les seves necessitats.
A mi m'ha fet molta gràcia la comparació. De seguida parlem amb l'alcalde de Palafrugell aquí al Supermatí, d'aquí a res, mig minut.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí.
De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Ho dèiem fa un moment, tenim en línia l'alcalde de Palafrugell. Arran de totes aquestes notícies que des de fa una setmana hem anat explicant a l'antena de Ràdio Capital i també a través del nostre portal de notícies, aquesta, diguem-ne, crisi de govern que ha motivat que hi hagi un canvi radical de cartipàs municipal. Posem-ho en context amb en David Parranyó. David.
Doncs sí, com estem explicant avui al Supermatí, l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, ha anunciat un nou cartipàs del govern després del trencament amb el Partit Demòcrata. L'alcalde assegura que amb la reducció del cartipàs s'estalviaran 51.000 euros. Xavier Roques serà l'encarregat de donar un nou impuls a l'àrea de cultura que ha motivat la darrera i definitiva crisi amb el PDeCAT.
Bé, d'entrada, senyor Fernández, com està? S'ha quedat tranquil?
Bueno, en política la tranquil·litat és molt relativa, no? I jo el que m'he quedat és convençut del que tenia de fer, perquè era obvi que la meva responsabilitat com a alcalde és prendre decisions, i si un alcalde veu que una àrea tan important com és cultura, que és d'alguna manera que és l'eix bàsic del nostre projecte del PSC a la poble de Palafrugell, veia que no hi havia iniciativa política, veia que realment no hi havia perspectiva de millora, era reaccionar i reactivar-la, no? Per tant, en aquest aspecte estic molt tranquil, però també soc conscient de que entrem en una nova etapa, que caldrà buscar consensos, que caldrà buscar acords, perquè el govern és que la minoria, no? Per tant, satisfacció per un costat, perquè he aconseguit d'entrada el que volia, que era que cultura doncs tingués aquest tipus polític de la mà d'una persona que ja ha demostrat en el passat doncs que és capaç de fer-ho, però per l'altra, humilitat per afrontar aquesta nova etapa de govern en minoria.
Escolti, si l'objectiu era canviar l'àrea de cultura, què és el que ha passat perquè en comptes de poder abordar aquest canvi puntual hagi hagut de saltar pels aires tot el govern?
Bueno, doncs perquè quan jo vaig proposar fa un mes la necessitat de buscar que revolució polític a l'àrea de cultura, doncs per l'altra part, doncs, una part dels altres dels socis, en aquest cas els 4 i el PDeCAT, van manifestar que estaven en contra i que proposaven que el canvi fos simplement de noms interseus i que ho portés a l'Albert Gómez i que la Maite passés a portar comunicació, no? Jo penso que això seria un flac favor al poble, perquè l'Albert Gómez era el que tenia la responsabilitat durant aquests 20 mesos de tutelar l'àrea perquè realment tingués aquest tipus polític, no ho ha fet en 20 mesos i res em feia pensar a mi que això ho pogués fer, sinó que era més aviat un tema per guanyar temps, per tirar endavant, però finalment el gran perjudicat hauria sigut l'àrea de cultura, el poble de Palafrugell, perquè aquesta àrea realment no hagués tingut l'impuls polític que jo crec que tenia de tenir amb el canvi que jo proposava. No es tractava tant d'un repartiment de quotes, sinó que quan un té un equip ha de col·locar la millor gent que tingui amb els llocs concrets, no? Per tant, és obvi que en aquest moment la persona que tenia un perfil molt més transversal i en experiència demostrada per portar cultura era Xim Roques.
Escolti, hi ha algun moment, hi ha algun punt d'inflexió en l'àmbit, en el terreny cultural que faci que vostè digui no, és que això realment s'ha de canviar i s'ha de canviar ja?
Bueno, si analitza una miqueta el que ha passat en aquest mes de cultura, bueno, que pràcticament s'ha anat fent el mateix que havia programat en l'anterior mandat, no s'ha incorporat res de nou. Per tant, aquí ja te demostra d'alguna manera doncs, que la iniciativa política estava bastant i bastant limitada. Segon, home, tenim el tema dels pastorets que desapareixen de cop i volta, tenim el tema de l'aula de teatre, que també ens genera una crisi important, hi ha diverses coses. Després també segurament que també hi havia un tema de model. Hi ha una part del govern que va marxar de PDeCAT que assimilava molt cultura a promoció econòmica, i jo crec que ha de tenir aquesta pota, però per nosaltres la cultura va més enllà de la promoció econòmica. Va també, s'ha de sumar la cultura com a cohesió social, la cultura com a gestió d'equipaments culturals i la cultura com a gestió dels artistes d'àmbit local. Aquestes dues potes últimes, pràcticament en aquests 20 mesos no s'ha fet res.
Escolta, però, alcalde, de tot això, quina relació hi ha entre aquesta suposada inacció en l'àmbit de la cultura i el pressupost que des de l'Ajuntament se li assigna?
Bé, en cultura no, des que jo estic governant l'alcalde, cap àrea de serveis a les persones ha tingut retallades. O sigui, si agafes cultura del 2011, cultura del 2017, ha tingut un increment progressiu. Per tant, jo recordo més el que ha sigut al voltant del 11% en aquests anys. Per tant, no és un problema que hagi tingut menys recursos. La política també es fa via iniciativa política. Per exemple, en el propi acord de govern del 2015 parlaven de la necessitat de crear un Consell d'Entitats Municipals de Cultura. Tot això no s'ha fet. Un consell que permeti que totes les entitats que treballen en l'àmbit cultural es puguin trobar un cop cada mes, un cop cada dos mesos, per definir actuacions concretes. El mateix que en Xavi Roca ha col·locat el Consell de Directors d'Escoles, que es troben un cop al mes, per analitzar la problemàtica que hi ha a cada centre escolar i compartir-ho entre tots. Bé, hi ha coses que calia fer i que no, jo veia que no es feien. I, per tant, la meva resta com a alcalde és posar a la taula quan hi ha una idea, ni falta que estem en casa. De fet, jo ja ho he fet. O sigui, quan la policia local va haver-hi un moment també que hi havia una crisi important, l'alcalde va assumir aquesta responsabilitat. Perquè jo volia normalitzar-la. Ara que està normalitzada, i en el moment poder decidir-la. Per això jo que en el cartipàs que he signat he signat d'aquesta manera amb una regidora. Però jo, en tots els casos que ha hagut algun tema de que he vist que alguna ja faltava algun impuls o hi havia algun tipus de conflicte, ho he treballat. En alguns casos me les he quedat jo i en altres he buscat revolucions diferents. El que no pot ser és que un alcalde plantegi la necessitat de buscar un revolució política en una àrea i es quedi coartat per l'amenaça de trencament. Bé, doncs jo he assumit aquesta amenaça. O sigui, jo he hipotecat la tranquil·litat de governar amb 30 vots garantits per donar una resposta a una necessitat clara que era reactivar políticament una àrea que per mi és bàsica com és cultura.
Ah, senyor Fernández, vostè ha dit fa un moment, ha parlat de la policia local, el responsable del seu fins ara soci de govern, l'Albert Gómez, va fer una roda de premsa en la que, referint-se a aquest aspecte de la policia local, deia quan l'alcalde va plantejar la necessitat de fer-hi canvis, nosaltres vàrem fer aquests canvis, però va parlar d'una punyalada per l'esquena de l'alcalde cap a ell després.
No, és la revolució. Si agafeu el cartipàs, veureu que la policia local estava governada per un gabinet de seguretat ciutadana. Un gabinet que finalment va veure que no funcionava. La policia, els dos comandaments entre una instància dient que si l'exregidor que hi havia de mobilitat no marxava a les dependències, ells posaven el càrrec a la meva disposició. Per tant, jo necessitava buscar un revulsiu per treure la intoxicació que hi havia a l'àrea. Bé, l'alcalde agafa una resposta que, escolta, me la quedo jo fins que es normalitzi aquesta àrea. Hem estat durant un any amb problemes, amb molt de diàleg, hem resolent aspectes que hi havia, i quan això s'ha normalitzat, jo és quan l'alcalde cedeix aquesta àrea. Però han hagut altres àrees que ha hagut de fer canvis. Per exemple, Pla de Barris i Estri de Barris. Clar, també he hagut de modificar l'estructura interna d'aquesta àrea per donar resposta al Consell de Gestió i Participació de Vehicles Urbans de Calella i Efraia de Tamariu, perquè no eren operatius. Per tant, l'alcalde, com veu que una àrea no és operativa, ho ha de resoldre. El que no pot esperar és perquè el soci no m'acompanya o perquè tinc por al trencament no faig res, perquè això seria un acte irresponsable per part meva.
Escolti, el regidor de l'oposició, en Josep Piferrer, diu que vostè té una manera de governar molt, molt personalista. Li dic això perquè m'està parlant de tota una sèrie de canvis i m'està parlant vostè de la necessitat d'intervenir-hi en gairebé tots els àmbits, de fet. I torno a dir-li, el senyor Piferrer deia, el Juli Fernández té una manera de governar molt personalista i probablement això tingui més pes en l'origen d'aquest trencament que una altra cosa.
No, en absolut. Si per personalisme entenem que es prenen decisions responsables per fer avançar un govern, sí, però en aquest cas l'alcalde no interferir mai en les àrees. I jo ho vaig dir en el plenari. Jo com a alcalde no interferir mai en el que ha fet l'IPEP, en el que ha fet educació, en el que ha fet joventut, en el que ha fet servei social. No interfereixo en les decisions que prenen els rius. Només interfereixo quan veig que una àrea realment té problemes, perquè és la meva responsabilitat. I no es tracta que la que vi jo. En aquest cas, què passa? Si jo veig que a cultura li falta un impuls polític, el que no és normal és que digui, escolta, com que li falta això, me la quedo jo. No, el que jo faig és que moc les peces en funció del que tingui. I en aquell moment, a la policia local, no hi havia cap regidor del govern que pogués portar policia local, perquè els dos intents que havien fet havien fracassat. Era normal que quan jo intento fer l'impuls a cultura, intenta moure les peces amb una persona que està capacitada per fer-ho. Per tant, jo aquí ja no vaig optar per col·locar-me allò, cultura. A la resta de casos que he parlat és perquè no hi havia ningú més en el govern dels 13 milions que eren que poguessin portar policia local amb unes mínimes garanties. No és que jo sigui presidencialista, perquè jo sóc una persona que m'agrada molt delegar i passar comptes de responsabilitats. El que un alcalde no pot obviar és que si una àrea necessita un impuls polític no pot fugir d'aquesta responsabilitat, que és el que he fet.
Alcalde, en tots aquests dies que des de Ràdio Capital hem cobert exhaustivament totes les informacions que s'han anat derivant d'aquesta crisi política, hi ha un parell de comentaris que hem sentit en vegades reiterades. El primer és... l'alcalde, en Juli Fernández, ja fa temps que té molt clar que ell acabarà el mandat i no li deixarà acabar el PDeCAT. Això és així?
No, pot ser així, perquè si jo hagués pensat això, jo hagués fet aquest canvi quan faltaven només un any i tres mesos per acabar el mandat, que després el grup de l'oposició no tenen temps de reaccionar. O sigui, aquí hi ha una cosa que és evident i que ningú parla d'això. Aquí el que s'ha mogut realment de la seva posició inicial de quan ja sigui el pacte del 2015 no és Albert Gómez. El PSC i l'alcalde s'ha quedat on estava. El senyor Albert Gómez ha firmat un pacte amb el PSC si li tenen cap de llista de Convergència i Unió i formant part d'un partit que es diu Unió. Aquesta situació és la que hi havia el 2015. Fruit d'aquesta situació d'Unió, aquest senyor arriba a ser diputat provincial. I quan és diputat provincial i va amb una llista al Parlament de Catalunya per Unió, un dia abans de les de votar, plega d'Unió i es queda l'acte de diputat. I el seu expartit, no jo, el seu expartit va declarar trànsula. Per tant, qui és que s'ha mogut? S'ha mogut ell. Per tant, jo el que deia sempre a l'Albert Gómez...
Però estarà d'acord amb mi que la política municipal es mou en altres termes més propers o més de persones, més que no pas de partits.
Sí, però hi ha un tema d'ètica i moralitat, perquè el que ell fa a la Diputació és un tema moral, no és un tema legal de transfugisme. És que un partit deixa una eina perquè faci política... I quan té aquesta eina, deixa el partit, però se la queda l'eina. Però a mi, com a responsable polític, que soc el número 2 d'organització a nivell nacional del partit del PSC, en el nostre còdic ètic, el punt 25, es diu que el PSC mai de la vida ni ajudarà ni col·laborarà amb aquest tipus d'actituds. Però per mi això no era un entrebanc, si realment haguessin sigut capaços de trobar la manera de treballar d'una manera molt més compacta. Jo li deia amb ell, escolta, si jo hagués pensat que tot aquest moviment era per jo no donar la clau l'últim any, aquest moviment l'hagués fet el mes d'abril de l'any que ve, quan tot just faltés ja, diguéssim, com el que diu, 13 mesos, que ja no tens de reaccionar. Jo ho faig ara perquè estava convençut que el poble necessita. Cultura no podia estar ni un mes més en la situació que estava.
La segona afirmació de la qui parlava és la que diu l'alcalde es porta molt millor amb el cap de l'oposició, en Josep Piferrer, que amb el seu soci de govern, l'Albert Gómez. Això és així?
Bueno, això no és pas veritat. El que passa que sí que és veritat que en Josep Piferrer tinc una relació personal de fa molt de temps, perquè l'hem tingut sempre, en el món esportiu, venim tots dos del moviment de Ciutadans pel Canvi, una relació a nivell personal fluida, però no vol dir que jo tingui més relació política amb en Piferrer que amb l'Albert Gómez, al contrari. Però és veritat que el debat polític que tenim als plenaris és una política intens, però la relació personal amb en Josep Piferrer, jo ho he dit sempre, i l'últim ple també ho deia, tant ho deia ell com ho deia jo, és fluida, és de debat, i és de qualsevol cosa, quan tenim algun tipus de tema a comentar, tenim el telèfon a prop, però no per això jo en aquests anys, que en aquests 6 anys que està governant amb Convergència i Unió, o ara en el PDeCAT, doncs he tingut relació més fluida amb en Josep que amb l'Albert. No és veritat, ara sí que la relació personal amb en Josep Piferrer és bona. No ho puc negar.
Més enllà del tema que em comentava abans de l'estabilitat a l'hora de prendre decisions, digui'm què s'ha perdut, què hi perd aquest govern, o què hi perd vostè com a alcalde amb el trencament de l'acord que tenia amb el PDeCAT, insisteixo, més enllà de l'estabilitat.
Bueno, jo crec que més que tot el que es perd en aquests moments és que és veritat que la ciutadania, la política, sobretot a nivell local, no li agrada ni les bronques, ni li agrada les divisions, ni li agrada les discussions, i per tant jo també era conscient de que no podíem aguantar la situació molt més temps perquè portàvem ja un mes i mig allà entre la notícia de Palau sortien negatius sempre, per tant això tenia d'alguna manera d'acabar-se. Per tant, què hem perdut? Què ha perdut Palau Roger en aquests dos últims mesos? Doncs bé, una certa tranquil·litat que era la que venia en els últims anys d'un govern molt estable i que tot el que sortia a nivell de premsa era positiu. Això ara caldrà treballar-lo per reconduir-lo, i per això la meva obligació era buscar consensos, buscar acords en aquells temes, doncs, que siguin d'interès municipal, acords que poden anar tant per la via del PDeCAT com per la via d'Esquerra, com per la via del regidor, que es quedi com un osfit dels ciutadans en la figura de senyor Girbal. Clar, jo ara tinc, com a dir-ho, 9 vots garantits. La majoria està en 11, però tinc de buscar aliances per temes concrets, i és el que d'alguna manera canvia en aquest moment el dia a dia de la política municipal.
Creu que...
Tampoc em fa por, perquè hi ha molts ajuntaments que governen en minoria i no passa res.
Creu que el PDeCAT li posarà fàcil?
Bueno, jo, per que ho vaig entendre en el plenari, tant d'Esquerra com de PDeCAT, jo vaig llançar el missatge de buscar acords i consensos, i ells, tant un com l'altre, vaig rebre l'input que estaven disposats a treballar i col·laborar, i per tant caldrà veure. Ara és veritat que comencem una etapa nova i caldrà veure els primers passos que fem, com es va consolidant. Vull dir que jo crec que ara és un primer moment d'adaptació, i és un primer moment d'intentar aplicar el cartipàs que es va aprovar ahir, i a partir d'aquí jo demano que es comenci, que posem el camí de tots, i ja la meva obligació és buscar aquests consensos. M'ho posarà fàcil, sí o no? Dependrà de l'actitud que agafin ells i de com estiguin disposats a treballar, perquè també des de l'oposició també es poden guanyar eleccions. Vull recordar que jo el 2007, quan vaig guanyar les eleccions i no vaig poder ser alcalde per un pacte a tres contra mi, jo vaig fer una bona oposició, i inclús estant a Madrid de diputat, i el 2011 vaig tornar a guanyar. Per tant, que l'oposició a vegades també és una bona escola per fer política.
Alcalde, el senyor Josep Piferrer, des d'Esquerra, ha dit que si algú vol pactar, vol fer cap tipus de pacte amb ells, que vagi abans que res, que porti l'expedient del golfet.
Bueno, l'expedient del golfet el tenim a l'Ajuntament, el senyor Piferrer el té a la disposició, l'ha consultat sempre. Si el que vol dir el senyor Piferrer és que el que vulgui pactar amb ells, que porti i enderroqui el golfet, és obvi que això només ho pot decidir un jutge. Jo ho vaig dir en el ple. L'alcalde aquest, en aquests moments, no pot decidir sobre què cal fer amb el golfet, si s'enderroca o no, perquè no és una potestat ja meva, això. Nosaltres hem donat una llicència al nostre criteri i és tècnic ajustada a llei, segons el pla general, segons el pla d'edat urbana, i ara està a la via judicial, perquè tant han posat la contenció tant a la Generalitat com al propi entitat del golfet, i a partir d'aquí poca cosa pot fer més aquest alcalde o el que vingui, perquè encara que el senyor Piferrer arribi a ser alcalde d'aquí un temps en aquest el que queda de mandat,
el 2019.
o en el proper, ell haurà de gestionar aquesta situació. O és que algú es pensa que el 2006 quan es va enderrocar l'edifici de Calella Park, algú volia enderrocar-lo? No, va fer fruit d'una sentència després de 12 anys que va tenir d'executar aquella sentència, i en aquell període va haver diferents alcaldes i tothom finalment va haver de defensar els actes que el propi ajuntament fa, perquè a mi sempre fa molt difícil pensar que un alcalde pugui anar contra els propis actes del seu ajuntament. Per tant, això s'haurà de gestionar. Jo confio que la gestió sigui positiva, perquè confio que la justícia trobi la raó, però passi el que passi, l'alcalde qui sigui, en juli o qui sigui el 2019, caldrà gestir aquesta nova situació. Per tant, jo vull pensar que aquesta situació que diu el senyor Ferrer, que el que vulgui pactar amb mi vingui amb l'expedient, la vull interpretar com que el que vulgui pactar amb mi que vingui disposat a enderrocar algun fet, perquè l'expedient està a l'Ajuntament.
Alcalde, en quin moment donarem aquesta crisi per tancada i vostè dirà, venga, allò com diuen, no, manos a l'obra?
Bueno, jo la dono per tancada. Jo crec que el moment que jo vaig fer el cartipàs ahir i ja està tothom treballant en les seves àrees, per mi la crisi de política del govern anterior s'ha acabat, i a més toca treballar en aquesta nova situació. Per tant, quedarà a veure exactament com evoluciona els propers mesos aquesta capacitat meva sobretot amb molta humilitat de treballar cap a buscar consensos, i a veure si això com va fructificant. Jo confio, perquè tant amb Albert Gómez, el portaveu del PDeCAT, com el portaveu d'Esquerra Republicana, en Josep Piferrer, va enllaçar el missatge de buscar consensos i acords. Per tant, jo confio en aquesta nova etapa, que siguin capaços de treballar per l'interès del poble, i en aquells temes doncs, que no tinguem un consens important, apartar-los per buscar solucions.
Contempla la possibilitat que l'oposició es pugui alinear per fer un govern alternatiu?
Sí, home, si aritmèticament suma, aquesta butxaca sempre ha de ser-hi.
Sí, home, aritmèticament segur, però políticament, per això li pregunto si la contempla. Vull dir, què li diu al nas?
Políticament jo la veuria difícil de justificar en aquells moments, quan de la manera que ha anat tot, no? I per la manifestació que han anat dient tots els dos partits durant aquells dos anys que portem governant. Ara, en política, jo per la meva experiència me dono que a vegades pot passar de tot, no? Però jo crec que justificar una moció de censura en aquests moments per la suma d'Esquerra i PDeCAT contra l'alcalde que ha fet aquest moviment de cartipats per donar resposta a una necessitat claríssima que era reactivar una àrea que és importantíssima en aquest poble com és cultura, perquè si volem que la cultura sigui una eina transversal de dinamització del poble, cal activar-la. Si això propicia una moció de censura cap a mi, bueno, vol dir que la millor estava prevista abans. Que jo no tinc aquests elements per valorar, però jo crec que aritmèticament és possible, políticament seria més complicat justificar-la, però bueno, jo en aquest moment el que em toca a mi és treballar per llançar aquest govern, per buscar consensos, per buscar acord, i que molts projectes que hi ha en aquest moment planificats s'executin, tenint de començar les obres de Can Genís, tenint de fer el nou projecte d'Arts Escèniques al Museu del Sud, que ja estem començant a redactar el projecte, tenim moltes coses per fer i el que demano és temps per poder-les acabar en aquest mandat.
Bé, en qualsevol cas, en els propers dies haurem de parlar amb en Xavier Roques per conèixer també quina, ja que el detonant d'aquesta crisi de govern ha estat aquesta àrea de cultura, voldrem també parlar amb ell per saber quina és l'estratègia a seguir a partir d'ara per refer tot això que segons vostè feia falta fer. Escolti, anirà aquest dissabte a la Festa de l'Esport?
Sí, el dissabte, no, diumenge, no?
El diumenge, el 2 d'abril, sí. Això, correcte.
Sí, no, aquest dissabte, aquest cap de setmana tenim una agenda molt plena, tenim la cantata de les escoles un dissabte al matí, tenim el suquet d'un colliga al migdia el diumenge, tenim Festa d'Esport a les 7 el diumenge, tenim cap de setmana, ni de tot arreu. Aquest alcalde, si la cosa té, és que difícilment vaig sempre a tots els actes que em conviden.
Ojo que està donant les raons que diuen que és vostè omnipresent a tot arreu, eh?
No, és que jo segurament que puc tenir molts defectes, però els actes pràcticament estic a tots, i això és el gran hàndicap que té la política, perquè si vols estar a tot arreu, és que, com que tot es fa cada setmana, ja te pots imaginar qui són els grans sacrificats.
Sí, està
clar. Són els fills i la dona.
Està clar. Què li diuen a casa? Perquè, bueno, més enllà de la seva feina com a alcalde, perquè al final es mou bàsicament per Palafrugell, però vostè ha estat diputat al Parlament de Catalunya, al Congrés, què li diuen a casa?
Bueno, a casa jo, com que tinc tres fills, ja que són grandets, 27 anys, 22, i un de 19, i després una nena molt petita, de 8 mesos, clar, aquesta encara no em diu res, però els grans, home, els grans, la veritat és que han patit aquesta història del seu pare. Ara, doncs, em recolza moltíssim, diuen que tinc de ser el que estic convençut, però també han patit, doncs, que durant la seva etapa de creixement jo he estat poc per ells. Però ells veuen que jo disfruto, veuen que faig les coses amb sentiment, i que quan prenc una decisió la tinc molt meditada, o sigui, no sóc un alcalde que m'aixec un demà i dic, bueno, avui faré això. Les coses m'agrada molt treballar, les línies planificades, i veuen que m'ho passo bé, mare, que tothom sap també que jo tinc una activitat professional que m'agrada moltíssim, i que el dia que jo vingui a l'Ajuntament i no disfruti, no vegi que vingui a disgust, me quedaré a casa i tot em plegaré. No és aquest el moment, jo encara tinc ganes i vull tirar endavant, però evidentment la família, doncs, em recolza, però també reconec i ells mateixos saben que ha sigut una gran sacrificat en la meva etapa política.
Senyor Juli Fernández, alcalde de Palafrugell, gràcies per atendre la nostra trucada, i vaja, seguirem l'evolució d'aquest nou cartipàs municipal per veure com funciona la cosa.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres, ja sabeu que estic sempre a vostra disposició. Aquest dematí he sortit a córrer una miqueta abans d'hora per poder estar aquí amb vosaltres, perquè el dematí tinc el vici de sortir a córrer, perquè és la manera d'estar no només en forma, sinó també d'estar una miqueta més relaxat.
Això està bé. S'ha de fer salut. Deia, alcalde, gràcies per atendre'ns, que vagi bé i sort.
Molt bé, adéu.
Adéu, bon dia. Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Molt bon dia, benvinguts a la secció de tecnologia i oci digital d'aquesta setmana. Bona notícia per als despistats com jo que de tant en tant perdem el cotxe. A partir d'ara, Google Maps et permetrà recordar exactament on has aparcat. Aquesta nova utilitat l'han descobert al web Android Police, que han pogut accedir a una versió preliminar de l'aplicació. El nou invent de Google permet introduir manualment un marcador per recordar la posició del teu vehicle. Un dels punts de millora és que no ho fa de manera automàtica. La posició marcada queda registrada en blau, es mostra al mapa en tot moment i té diversos espais per emplenar per si vols apuntar la planta, la plaça o alguna dada més de la posició. Un altre punt destacat és que si l'aparcament té parquímetre per hores, pots establir un temporitzador perquè t'avisi quan estigui a punt d'acabar-se el temps. Si no arribes a temps, aquesta mateixa eina t'apunta el temps extra que has estat a l'aparcament. Però, això sí, de la multa poder no et salvaràs. També destaquem que Instagram ha anunciat canvis en les seves eines de moderació. A partir d'ara, els usuaris podran denunciar fotografies perquè Instagram les difumini, de manera que no es vegi el contingut explícitament i sigui necessari fer clic sobre la imatge per veure-la tal i com l'ha pujat l'usuari. Això podrà passar tant en el mur com en les seccions de cerca i en els perfils. Tot i això, Instagram de moment no ha aclarit quin contingut es considerarà sensible i censurable per al nou sistema. Tampoc queda clar si seguirà havent-hi un filtre dut a terme pels seus empleats, de manera que no es pugui assetjar perfils mitjançant la denúncia massiva de fotografies per grups malintencionats d'usuaris. El comunicat de la xarxa social diu explícitament que el nou sistema no afectarà publicacions que no infringeixin les seves normes, el que es pot interpretar que els nus integrals seguiran estant prohibits i que aquesta eina afectarà altres fotografies. Per altra banda, Apple ha afegit el vermell a la gamma de colors disponibles en els seus iPhone 7 i iPhone 7 Plus. Aquest llançament, segons Apple, és una commemoració dels 10 anys de col·laboració amb Red en la seva lluita contra el virus de la sida. La companyia assegura que ha aconseguit recaptar més de 130 milions gràcies a la venda de productes. Tot i que els dispositius no inclouen cap novetat tecnològica interior, les diferents gammes cromàtiques sempre han estat grans aliades per a la companyia per posicionar els seus nous telèfons. Va passar quan van sortir els models en color or, rosa i el negre brillant. Aquestes edicions especials ja estan disponibles a 40 països, entre els quals Espanya, en les versions de 128 i 256 gigas de capacitat. I seguim parlant d'Apple, ja que la companyia projecta un ordinador híbrid. Això es dedueix d'una patent tramitada el 20 de setembre de 2016, pocs dies després de mostrar precisament l'iPhone 7. Segons els documents de l'Oficina de Patents dels Estats Units, el defineixen com un aparell portàtil i fi, els components del qual el converteixen en un ordinador utilitzant un iPhone o iPad. Apple detalla que ja han intentat dur a terme la idea, però mai del tot. En les imatges es veu com el mòbil s'encaixa on ara es troba el panell tàctil que fa la mateixa funció que un ratolí. Segons els patrons i la definició, l'actual port Lightning seria l'encarregat de compartir tant dades com l'alimentació entre els dos dispositius. I atenció, perquè els cossos de policia ja utilitzen el Big Data per facilitar la prevenció del crim i la caça de criminals. El processament de grans volums de dades s'ha convertit en una gran eina per predir quan i on tindrà lloc un delicte. D'aquesta manera, la policia envia patrulles a la zona per dissuadir els potencials delinqüents de cometre-ho. La policia de Memphis, als Estats Units, afirma que gràcies al Big Data ha reduït els delictes seriosos en un 30% amb un descens del 15% en successos violents. A Richmond, la capital de l'estat de Virgínia, la policia va aconseguir una caiguda de gairebé el 30% en crims violents i homicidis per una determinada àrea i en un període de 12 mesos. Tots els departaments policials utilitzen sistemes d'IBM per predir els delictes. A l'estat espanyol, el més semblant que hi ha a aquest tipus de tecnologia és el treball de Miguel Camacho, inspector de la Policia Nacional. Com a part del seu doctorat en matemàtiques i estadística, ha ideat un sistema que combina eines de predicció amb la distribució de les patrulles. Avui també és notícia l'Ajuntament de Rotterdam, a Holanda, que ha fet un assaig amb semàfors intel·ligents que detecten el grau de calor derivat del número de bicicletes que s'acosten. Quan n'hi ha moltes, redueix el temps d'espera i el disc del semàfor es posa verd abans del programat. Un 67 segons de mitjana en lloc dels 2 minuts de vegades 3 marcats en zones de molta circulació. El canvi es produeix sense posar en perill a ningú, ja que els semàfors destinats als automobilistes estan programats per adaptar-se automàticament. L'èxit de l'assaig, iniciat el setembre passat i avaluat ara, ha portat l'Ajuntament a decidir la instal·lació d'aquests semàfors intel·ligents a les cruïlles més concorregudes. I acabem la secció d'avui parlant de Samsung, que presentarà demà el Samsung Galaxy S8. Tot i això, ja fa temps que sabem força coses d'ell. Està confirmat per diverses fonts que el Galaxy S8 tindrà dues versions amb diferents tamanys de pantalla. D'una banda, hi haurà el Galaxy S8 amb una pantalla de 5,7 polzades i el Galaxy S8 Plus amb una pantalla de 6,2 polzades. El seu format no serà de 16:9, sinó 18:9, o el que és el mateix, 2:1. En altres paraules, serà una pantalla molt més llarga que ampla. És previst que el Galaxy S8 costi 800 euros i que el S8 Plus tingui un preu de 900 euros en les seves configuracions estàndard. I fins aquí la secció de tecnologia i oci digital d'avui. Fins la setmana vinent.
Que vagi bé, José Josep Lluís Vidal, amb aquest espai dedicat a la tecnologia i l'oci digital. Tanquem el programa repassant fent un últim cop d'ull, a veure si ho direm bé, a la informació més pròxima.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Parlat fa un moment amb l'alcalde de Palafrugell, que ens ha explicat també el nou cartipàs del govern municipal, que suposarà 51.000 euros d'estalvi. L'alcalde, Juli Fernández, va presentar ahir dijous aquest nou cartipàs del govern després del trencament amb el Partit Demòcrata. Xavier Roques es converteix en el segon home fort i assumeix una macroàrea d'educació i cultura. L'alcalde assegura que amb la reducció del cartipàs s'estalviaran 51.000 euros, Sílvia.
Xavier Roques serà l'encarregat de donar un nou impuls a l'àrea de cultura que ha motivat la darrera i definitiva crisi amb el PDeCAT.
Quan jo vaig decidir, a partir del mes de febrer, que calia buscar un impuls polític per a l'àrea de cultura, sabia que això comportava riscos, perquè cultura era una àrea que inicialment col·locava en el cartipàs al bloc de Convergència i Unió, però també era obvi que jo no podia obviar les meves responsabilitats.
Juli Fernández dirigirà una nova àrea anomenada Estratègia de Ciutat, que coordinarà activitats transversals com Flors i Violes i la cantada d'Havaneres de Calella. El nou cartipàs redueix el nombre de tinents d'alcaldes a 2, el mateix Xavier Roques i Guillem Genover, de l'Entesa, que també s'ocuparà de la promoció estratègica del sector industrial. Judit Zaragoza serà la portaveu del govern. A més, incorpora a la seva cartera l'àrea de Seguretat Ciutadana. D'aquesta manera serà la primera dona en capitanejar la policia local de Palafrugell. La resta de canvis en el cartipàs consisteix en afegir als regidors del govern les àrees que han deixat vacants els edils del PDeCAT. Margarita Mauri adquireix promoció econòmica i ocupació, Joaquim Vancells comunicació i Vanessa Palacios joventut i esdeveniments.
Ports de la Generalitat ha organitzat aquesta setmana neteges subaquàtiques a la zona del port de Palamós. La neteja s'ha centrat a la dàrsena pesquera exterior al port. En 3 dies s'han recollit fins a 8.000 quilos de residus.
Des de dilluns i fins dimecres s'han recollit pneumàtics, ferralla, envasos de plàstic, cordes, ampolles de vidre o bateries, entre altres deixalles. Els residus localitzats estan traslladant a l'abocador. Aquesta intervenció forma part de les actuacions de la Generalitat per netejar els fons marins periòdicament. En el cas de Palamós, la neteja ha anat a càrrec de professionals subaquàtics autoritzats per Capitania Marítima de Palamós i transportistes de residus autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya. Un cop recopilades, les deixalles es classifiquen i es col·loquen en contenidors que es deriven a centres autoritzats per la seva valoració i posterior gestió.
El projecte Sèpia té en marxa una campanya de microfinançament a la plataforma Verkami amb l'objectiu de recaptar fons per dur a terme els seus projectes. Amb aquesta campanya de crowdfunding s'han fixat l'objectiu d'aconseguir 5.000 euros. Quan falten 20 dies perquè es tanqui, ja n'han assolit 4.000. El projecte Sèpia l'impulsen el tècnic de pesca Isaac Moya i el biòleg Boris Weitzman i el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Bester amb la col·laboració dels pescadors artesanals de l'Empordà.
Té dos focus, un a la Badia de Roses i l'altre a la Badia de Pals, i el seu objectiu és millorar les condicions de reproducció dels cefalòpodes i repoblar-ne les aigües de l'Empordà. Es vol revertir la situació en què la gran davallada de sípies ha fet que ja no es pugui viure de la seva pesca, una realitat que té conseqüències econòmiques, socials i mediambientals. A la pràctica consta de dues fases. La primera consisteix a lligar unes branques al fons del mar empordanès per tal que les sípies hi amarrin els ous fins que eclosionin. La segona és que els pescadors, recollint els ous de les seves xarxes, salvaguardant-los en una incubadora al costat de les branques fins que els juvenils neixin i s'incorporin a la població de la seva badia.
Les 8:57. El sector serveis a l'Empordà concentra bona part dels autònoms a les comarques de Girona i es caracteritza per la seva inestabilitat. A la demarcació hi ha 40.300 treballadors autònoms al sector servei, en bona part a l'Alt i Baix Empordà, juntament amb la Selva i el Gironès. El sindicat UGT alerta que és un sector molt estacional i que molts treballadors es donen de baixa a finals d'any.
Un estudi de la UGT posa de manifest que el 30% dels autònoms de les comarques gironines ho són per necessitat, després d'haver-se quedat fora del mercat de treball. A més, el sindicat alerta que la majoria acaben tancant la seva empresa en menys de 2 anys quan s'acaben els avantatges de la tarifa plana que permet descomptes en la quota mensual. Per això reclama un nou marc legal per a aquests treballadors, com fixar diferents escales de cotització en funció dels ingressos i menys pressió fiscal. A més, segons UGT, dels 61.000 treballadors per compte propi de la demarcació, uns 3.000 són falsos autònoms.
Jordi Mias, director de l'Hotel Carlemany de Girona des del 2007, és el nou director de la cadena d'establiments familiars independents Costa Brava Verd Hotels. Substitueix en el càrrec a Josep Maria de Veí. El nou president, escollit per l'Assemblea General de l'entitat, l'encapçalarà durant els propers 4 anys.
En aquesta línia, l'entitat impulsa unes jornades a diferents municipis gironins per conscienciar a propietaris i gestors i a totes les persones interessades de la necessitat de tenir-los regularitzats. La nova junta també s'ha fixat com a objectiu obrir nous mercats que ajudin a desestacionalitzar la temporada turística. En aquest sentit, ha posat en marxa un pla de promoció dirigit als països escandinaus. Segons les darreres dades de la Guia Oficial d'Establiments Turístics de la Generalitat, a les comarques de Girona hi ha prop de 25.800 apartaments regularitzats, un 44% del total de Catalunya.
Acabem, però abans fem un últim apunt a la previsió del temps, Martí Seguer.
Avui esperem un temps més inestable que els últims dies. Avui comença a entrar nuvolositat i només veurem el sol estones, el que farà que la temperatura mínima no es mantingui tan baixa i que la màxima no sigui tan alta. Així doncs, ens mourem entre els 19 graus de màxima i els 8 de mínima. I dissabte no farem net. De matinada esperem algun ruixat i diumenge encara el dia es mantindrà força inestable, però el diumenge no ha de ploure. De cara a dilluns veuríem una millora amb un ambient ja de nou assolellat.
Acabem, però tornem dilluns que ve a les 8.
Supermatí amb en Miquel 40.
Que vagi molt bé i sobretot, bon cap de setmana a tothom.